Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Biel Mesquida és una de les veus literàries més singulars de les nostres lletres. Autor d'una obra que va posar a prova la tolerància del tardofranquisme, delatant les obsessions de la censura del règim, Mesquida és també un personatge magnètic que ha viscut una vida atzarosa que va ser determinant a la seva manera d'escriure i d'entendre el món. Fill de mestres nascut a Castelló de la Plana, criat després entre Manacor, Santa Maria i el barri del Terreno a Palma, Biel Mesquida va trobar en els llibres l'antídot contra una realitat gris i limitada i juntament amb altres membres d'aquella generació que viuria la caiguda de la dictadura en uns anys de potència i fam de canvi, contribuiria a expandir el nostre imaginari a força de poesia. Esteu escoltant d'Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a la terrassa d'un conegut hotel del Passeig Mallorca de Palma, on Biel Mesquida et solia refugiar per escriure. El seu nom complet és
Biel Mesquida Mengual. Vaig néixer dia 9 de gener de 1947 a Castelló de la Plana. Per què vaig néixer a Castelló de la Plana? Perquè ma mare era una feminista avant la letra i estava de mestra a un llogaret a prop de Castelló, que se deia Mas d'en Sales, i ella va dir que quan jo havia de néixer arribarien al món allà on ella fes feina. I feia feina allà i vaig néixer a l'hospital públic de Castelló de la Plana. Els meus pares eren Paulina Mengual Palleres, mestre d'escola, i Gabriel Mesquida Vic, mestre d'escola. Mon mare era una dona molt... Jo crec que era una dona molt avançada, tenia moltes il·lusions d'estudis. Va estudiar d'infermera. Mentre estudiava d'infermera va fer batxiller a l'Institut Ramon Llull de Palma, i el 1936 va estallar la Guerra Incivil i ell era el seu darrer any de batxiller. Llavors se'n volia anar a Barcelona, ja no va poder anar a Barcelona, i va estudiar magisteri aquí. I des de llavors va ser una dona que feia moltes de... tenia moltes d'activitats, era una dona molt organitzadora. Jo crec que el meu caràcter ve molt del cantó de ma mare. Donava indicions, en aquell moment no hi havia... hi havia infermeria i tal, com que ella tenia títol d'infermera, donava injeccions, més de fer escola, més de fer les hores d'escola. Llavors, en el lloc on va estar Ciutadella, i després va estar Manacor, i després va estar Palma. I durant tots aquells llocs, com que sabien que era infermera, li demanaven, és a dir, en aquells moments, com que hi havia tanta falta de personal sanitari, les persones que m'ajudaven eren gent com ma mare i eren les monges. També feia classes per adults, vull dir, i organitzava moltes de coses. Era una gran organitzadora d'activitats amb els seus alumnes i viatges, etc. I des de molt jovenet ella també havia volgut escriure. I havia fet col·laboracions a diaris, i després, a poc a poc, ho va anar deixant perquè no podia dur aquesta activitat. Mon pare era un... Mon mare era, diguéssim, palmesana, perquè la meva predina materna venia de Buja, però s'havia casat amb un contemple de Campsa, i varen viure aquí a Palma. Ella ja va néixer a Son Armadans, llavors es varen viure a Portopí, i llavors es varen viure en el terreny, no? Vull dir que era molt palmesana. Mon pare era santamarier, venia d'una família de pagesos en terres, i era un home tranquil. Va estudiar la carrera de magisteri, va ser allà quan va conèixer mon mare, i allò que li agradava molt era el jardí i era el camp. I mon pare també conjuminava la feina de mestre, que era la seva professió, i llavors tenia tots els llocs on va estar, tenia això, tenia conreava petits jardins, feia activitats, camperoles, li agradava caminar, li agradava l'excursionisme, i sobretot no era l'altre extrem de mon mare, era tranquil, era un home tranquil. Mon mare era una dona, diguéssim, nerviosa, i mon pare era un home tranquil, i jo som un poc el resultat d'aquest creuament de dues personalitats molt molt apassionades cadascuna amb allò que feia, i tenien una cosa en comú que era el magisteri, que el magisteri en aquelles èpoques, perquè ma mare de començar la feina cap als anys a la postguerra, jo vaig néixer el 47, llavors ella ja suposo que ja, mon pare i ella ja dels anys 40 varen fer oposicions, d'una varen treure oposicions. A mon pare el varen destinar de vora Girona, a Susqueda, a mon mare la varen destinar en el mar de Tensales, i llavors es varen dur aquesta vida d'activitat d'escola, sempre en s'idea, que va ser els seus darrers anys, de poder estar junts a Palma, i varen acabar a Palma un grup escolar de Son Espanyolet. Mon mare era una dona que va tenir la sort de que aquest batxiller del 36 tingueren uns professors que eren verdaders catedràtics. Ella va ser, a més, els estudiants també eren gent que després se va convertir, per exemple, un company seu era en Josep Maria Llompart de la Penya, en Encarna Vinyes era també del seu curs, i ella se feien tot un grup de gent del món cultural. Una d'elles que la va influir molt va ser la germana d'en Encarna, na Cèlia Vinyes. Record que ella me va contar una història extraordinària, que és que els varen oferir un diari per col·laborar, a ella i una amiga seva, a mon mare i una amiga seva, i no sabien què havien de fer, no sé si han de fer contes, han de fer poemes, li van dir, però feu el que vulgueu. I ella se'n va anar a veure a Cèlia Vinyes, i ella va dir, deixeu-vos de contes i de poemes, i el que heu de fer vosaltres és entrevistes a dones, tota aquesta a dones, des d'una mestressa de casa a una campiona de natació, des d'una metgessa a una emblanquinadora, des d'una obrera d'una fàbrica, el que vulgueu, feis moltes entrevistes a dones, això el que serà unes avançades. I així ho varen fer. Vull dir, imagina't l'any, això devia ser l'any 34-35, que era en plena república. Fer això era, jo crec que ni ara i tot se fa. I mon pare era això, era un gran, jo crec que era un gran savi en tota la cosa fora vilera. Li venia de família, el meu predí era un propietari, però era també feia feina fora vila. Jo també tot el que vaig aprendre tota la infantesa vaig viure totes les estacions fora vileres de Mallorca, les messes, Coifilles, Coimeles, Coiubercots. Teníem, aquest predí hi havia també cup, hi havia celler, i feien vi, I mon pare, de tot això, era un especialista i li agradava molt les plantes, tots els llocs on va estar tenia ramells, cossiols, i llavors hi havia una caseta que tenia sombreria, serenal, tenia un jardí, i en el jardí va sembrar figueres, que ningú havia vist mai figueres davant la mà, va sembrar washingtònies, va sembrar tota aquesta de plantes que en aquell moment no s'usaven i eren invents seus. Vull dir que també era un home per aquest cantó, li agradava també molt la cuina, així com ma mare era molt poc de vida domèstica i mon pare li agradava molt la cuina. Era quan duien vida familiar així, ma mare s'encarregava d'unes coses, però mon pare s'encarregava de fer el dinar i també tenia una cuina molt bona perquè tenia la cuina de sa mare, que havia estat una gran cuinera d'aquestes, unes predines cuineres que sabien de tot i molt.
Vas néixer a Castelló, però no sé si vas viure gaire temps.
Jo vaig tenir una infància itinerant. Vaig estar vivíem a Castell, en el Mas d'en Sales, en aquest poble. No era Castelló, era plena quasi fora vila, perquè era com un llogaret, però un llogaret que hi havia la casa del mestre, la casa d'un camioner, la casa de la tia Maria, que era una senyora que tenia ultramarins, d'aquelles tendes tipus el que serien ultramarins, vestits, de tot, allà podies comprar de tot. I llavors eren cases per fora vila, separades, i els alumnes anaven de diferents llocs a l'escola. Ma mare era una escola d'aquestes que era rural i que tenia nins de 3 de 7 anys, vull dir, allò era nins i nines tots junts. I després veníem els Nadals, els Pascos i els estiu, veníem aquí. I després, això vaig viure els tres primers anys de la meva vida. I llavors, un altre any, varen poder anar mon mare i mon pare amb un concurs d'aquests de trellats, perquè ells volien estar a la plaça que els havia tocat per una cosa d'aquestes, de poder després venir cap a Mallorca, i tenien un punt determinat, mentre que si es trelladaven, ho perdien tot. Vam anar un any, un curs a Ciutadella, vaig passar un curs a Ciutadella, tinc fotos a Ciutadella. I llavors, després de Ciutadella, mon mare ja la varen destinar a Manacor. I mon pare va seguir Susqueda, i mon mare va estar des de... Jo tenia 5 anys, 4, 5, 6, uns 5 anys, i jo crec que va estar 20 anys a Manacor. I aquests 20 anys mon pare aprofitava un concurs d'aquests de trellats i podia passar, per exemple, hi havia una plaça a Manacor, però sense perdre la seva plaça d'allà, i venia i se passava dos cursos a Manacor. I anàvem fent un joc així per poder tenir aquests punts que donessin la possibilitat de poder venir a Palma. I jo vaig passar tota la meva, diguéssim, la meva infantesa i adolescència a Manacor, juntant Manacor amb el Terreno, que és la meva predinera viuda, la casa de la predina del Terreno, i aquests meus predins de Santa Maria. O sigui que jo tocava tres punts que, a més, eren molt interessants perquè tenia la cosa manacorina de la vida d'estudiar, d'institut, i els amics, i una vida d'una ciutat petita. Llavors, els estius, que eren llarguíssims, tenien com a 3 o 4 mesos de vacacions, me'n passava un mes aquí en el Terreno, i vivia tot l'ambient aquest de la plaça Gomila, d'aquell Terreno que podia sentir cantant a Marlene Dietrich o en Frank Sinatra. I a més també vaig fer una altra cosa, també tot d'una... A vegades, als 15 anys me vaig treure el títol de guia de turisme, i llavors també per treure tot bé me feia de guia, i això també representava una part econòmica i també una part humana, de conèixer molta de gent i de viure una vida, d'aquesta vida, diguéssim, turística, d'aquells anys, que no té res a veure amb això que tenim ara. I per l'altre cantó, passava també temps, sobretot l'infantesa, l'adolescència, aquests predins de Santa Maria, i vivia aquesta vida de camp, de fer coses de camp i d'ajudar. Anàvem a la barema, no molt matàvem, però coien rem, llavors fèiem totes les cerimònies de rem en escup i trepitjàvem el rem, tota aquesta història. Llavors es va viure això de coïm les segar, les messes a cera, encara era tot era com en el segle XIX, vull dir, no hi havia encara tecnologies agrícoles i tenies el cavall i tenies els carretets aquells que trepitjaven les garbes i era com una escena idíl·lica, costumista, de que hi havia uns missatges que cantaven cançons i unes coïdores que te contaven històries. Vull dir, va ser una... Jo crec que he tingut la sort de poder viure una Mallorca totalment desapareguda i que estava una altra fora dels temps. No era el segle XX, era el segle XIX. Era tot el que mor venia de sa vida agrícola. I llavors, ja en els 17 anys, va ser quan vaig acabar el batxiller, vaig fer un curs de preuniversitari que és l'Institut Ramon Llull i ja me'n vaig anar cap a Barcelona a estudiar.
De quina manera te va condicionar aquesta mobilitat geogràfica i també sentimental? Perquè els teus pares estaven separats, te criaves amb ta mare, ton pare el devies veure de tant en tant, però no devia estar present en el dia a dia. Com vivies això?
Visquento. Ho vivia cada dia i cada nit. Sí, jo crec que jo era... vaig ser un atlot molt, molt amarat per aquesta història també d'aquesta complicitat molt grossa que tenien som on aquest de mo mare. Mo mare tenia ja... que no sé, hi havia una biblioteca i aquesta biblioteca hi havia un 60-70% de llibres de mon mare i un 30-40% de llibres de mon pare. Vull dir que jo tota la meva cultura literària venia de llibres de mon mare. En el terreny no hi havia llibres de mon mare. Mon mare tenia una germana, una única germana, de la seva germana també, que jo també utilitzava. I evidentment, no... Jo m'agradava... Evidentment, m'agradava molt més quan mon pare era, però no, tampoc no sabia aquesta situació. Vull dir, una situació que no se podia canviar. I llavors l'anava trampejant. Quan jo vaig tenir 9 anys, va néixer un germà meu, el meu únic germà que tenc, en Bernat, i això també va representar, supòs, la possibilitat de que mon pare pogués, el fet de tenir un altre fill, pogués estar... A partir del meu 9 anys, mon pare va estar molt més... no sé, no podria dir quant de temps, però si abans li deixaven estar cada 2 anys un any o cada 2 anys 2 anys, així podria venir cada any, cada tenia un curs que no podria venir, llavors es podria estar 2 anys i anava fent aquests canvis fins que després varen poder tenir els punts necessaris perquè mon mare i mon pare poguessin venir cap a Palma. No ho sé, no ho qüestionava, i a més jo de petit me varen educar que m'havia d'espavilar, sabia ben bé la situació. Sabia que nosaltres no eren rics, que els meus pares eren... els mestres eren una classe molt humil, no... tothom feia feina, jo no me podia comparar perquè en l'Institut Ramon Llull de Manacor anava... els meus companys de curs eren fills de rics i fills de classes mitjanes, vull dir, i pocs fills d'obrers. i ja ma mare em deia, tu no has de mirar en fulana i en sotana, que son pare té una fàbrica de sabates, l'altre és un constructor, l'altre són molt rics i tal. Tu has de mirar el fill de tal, que és fill de mestre, i d'aquell altre. Aquell altre que és fill de Pique Prader, aquell altre. Has de mirar aquesta gent. És a dir, que des de petit me van educar això de saber on me trobava socialment, de saber que havia de tenir responsabilitat i que m'havia d'espavilar. Un detall. Quan vaig fer 10 anys, resulta que m'havia d'examinar, a dir, me vaig preparar per l'examen d'ingrés, però l'examen d'ingrés no venien a examinar a Manacor, havies de venir a examinar-te a l'Institut Ramon Llull. I jo no sé per quines 500, me va tocar venir-me a examinar tot sol. Vull dir, tots els meus companys els va tocar un dia i jo no sé què degué passar. Bé, me va tocar tot sol. Llavors la meva mare em va dir, te toca tal dia. El dia anterior que faràs el tren i aniràs a casa predina del Terreno, s'hora baixa. Llavors agafaràs el tramvia, encara hi havia tramvia, perquè quan jo vaig tenir 11 anys, va ser quan el van treure. Agafes el tramvia i te'n vas de l'estació a la plaça Gomila, a casa Predina. Llavors sopes en la Predina, te'n vas a dormir d'hora, prepares tota la roba que has d'anar cap a l'institut. Després jo ja havia... Saps anar de la plaça Gomila a l'institut? Saps el tramvia quin has d'agafar? Sí, sí, molt bé. I llavors vaig fer això. La Predina, que també era una dona d'aquestes que també s'havia fet a ella, havia imaginat una dona que els anys... ella devia ser del 7 al 8, que totes les dones en els pobles eren analfabetes, ella ja sabia llegir i escriure. Llavors, després, ja quan se va casar, en Sopredi va treure, ell li agradava molt la modista, se va treure un professorat de tall i confecció, Sistema Martí, va tenir cosidores a casa seva, vull dir que era una dona que s'havia espavilat. Quan va quedar viuda, la paga de viudat era molt petita i també anava fent vestits i era així molt recte. Em va dir, quan va arribar, vinga, ha anat bé el viatge, sí, vinga, idò, sopar, em t'he preparat el sopar, i en quina hora te vols ficar? Jo vaig dir, jo he de ser allà a tal hora, a les 10, idò, he de partir a les 8 i mitja, una cosa així, per arribar mitja hora abans, molt bé, i sí, tot va anar com una seda, me'n vaig anar, i després vaig arribar a l'institut, mitja hora abans. L'institut per jo era, imagina't, ni com una espècie de laberint immens, i vaig demanar on era la sala que jo m'havia d'examinar. Vaig trobar una sala immensa, em vaig trobar un catafal que allà era altíssim, i darrere tres professors, i l'examen era oral, i jo me'n vaig anar allà, em van dir el meu nom, vaig sortir, examen oral, estava collonit, estava tremolava per tots els cantons, a més aquells eren... no hi havia... faltava empatia. Jo crec que sempre ha faltat empatia en situacions d'aquestes. No, perquè si veien aquell xitxarel de 10 anys allà tremolant i tal, i no. Vinga, record la primera pregunta que vaig quedar collonit, diu, que hay carbón en Mallorca? Vull dir, sí. ¿Dónde se encuentra? Jo vaig començar a fer mines de carbón, no sé què, no sé quantes. Bé, i vaig passar l'examen. Això te demostra que, imagina't ara, això és inimaginable. És inimaginable perquè hagués vengut la família, si un el s'ha de determinar així, hi va tota la família, tot l'ajuden, el duen, el fan, el d'això. No. I després també em va tornar a passar això mateix, em va tornar a passar quan vaig fer preuniversitari. Quan acabaves el preuniversitari, havies d'anar a Barcelona, examinat-te per entrar a la universitat, com una espècie de selectivitat. I també em va tocar un dia tot sol, tot el meu company de preu, un dia. I jo quedat clar tot sol. I, a més, ells un dia i jo el dia següent. I estàvem a una pensió, i el vespre aquell era Can Bum, que ells ja s'havien examinat i anaven de juerga i marxa i renou, i jo, no, jo m'he de dormir, perquè demà me n'he d'anar allà a examinar-me i tal. Sí, també ho vaig fer, sabia com havia d'arribar, i me vaig espavilar i tal. Vull dir que en aquest sentit puc agrair a l'educació que m'adonaren això, el fet de que sempre he sabut que les coses s'aconsegueixen en responsabilitat, amb esforç, que no te regala res ningú, que vivim una societat dura, perquè, diguéssim, jo les hòsties m'arribaven, això eren hòsties, el que m'arribava, vam haver d'anar a examinar jo tot sol en els 10 anys, o a Barcelona vam haver d'examinar-me de selectivitat jo tot sol i me n'havia de desfer i tal. Però ho he anat fent sense cap, a més, jo crec que és una cosa com a dir, jo crec que és molt normal i que el gran problema que tenim és que és des de sempre la manca d'educació, la manca de cultura, tant a les famílies. Jo vaig tenir la sort d'això, vaig tenir la sort de que de ben petit vaig aprendre a llegir i escriure, me va agradar llegir i escriure, vaig tenir una biblioteca a mà. Jo sempre he estat molt de biblioteca, d'anar a biblioteca, dia a Manacor, anava a la biblioteca de la Caixa, tenia una gran biblioteca, a Palma també anava a la biblioteca de la Caixa i a la biblioteca de Cort. He aprofitat les oportunitats que m'ha donat la vida i he tingut, evidentment, també he de tenir un poc de sort, vull dir, no, en aquest sentit he tingut un poc de sort, però no m'ha, és a dir, no m'han regalat res, vull dir que crec que tot s'aconsegueix i això jo crec que s'hauria d'ensenyar molt amb esforç, amb atenció, amb amabilitat, amb educació. Jo crec que ara en aquest moment ens falta això, ens falten tots aquests elements que s'han degradat molt i aposta vivim en una època de molta de salvatge i molta d'incultura i molta d'una situació, jo crec que molt, molt difícil. Me fa molta de por aquesta societat que vivim ara perquè hi ha una falta de civilització, d'ajudar-se els uns amb els altres, de responsabilitat personal, d'ideologies que no dialoguen, falta diàleg, faig una societat totalment dividida i que no comprèn que... Jo crec que encara, no crec, estic segur que no sa, que sa guerra incivil, aquesta que mos va dur el 36 al 39, especialment a Mallorca, tanta de matera entre germans, tant d'odi, tanta d'incivilització, que això encara no s'ha aturat.
Era Biel Mesquida, escriptor, nascut a Castelló de la Plana el 1947. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa. Estava escoltant d'aire a IB3 Ràdio, tot d'una torna.
Tres ràdios Patrimoni. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiüses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Pobres animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història de l'escriptor Biel Mesquida, un dels autors més importants de les nostres lletres i algú que, per generació, va viure uns anys de canvis socials i culturals des d'una talaia privilegiada, la vida universitària barcelonina dels darrers anys del franquisme.
Barcelona va ser el paradís. És a dir, va ser com qui sortí d'una societat grisa, avorrida, que me creava moltes preocupacions, a una societat on me sentia molt alliberat. Va ser com un alliberament. Va ser trobar molt de camins de llibertat, de tota aquesta llibertat, llibertat cultural, llibertat de coneixement, llibertat de persones, llibertat sexual, llibertat sensible. Vaig tenir molta de sort, també, perquè fèiem... Bé, jo vaig... Un altre problema que se me va crear ja durant el batxiller va ser que en els 14 anys havia de triar de fer ciències o lletres. I jo vaig dir que volia fer ciències o lletres, les dues coses, ciències i lletres. I em van dir que de cap manera, que de més institut, la majoria de... Tothom feia ciències, ningú feia lletres, que era aquesta idea meva de voler fer lletres. Els meus pares, amb molt bon criteri, me varen dur a un amic seu que era professor, era catedràtic de l'institut. Aquest professor tenia estudi de psicologia i els va dir als meus pares que m'enviau i durant 2 dies li faré... parlaré amb ell i li faré unes enquestes i tal. Me va tenir 2 dies xerrant i demanant i després me passava un gran qüestionari que havia de posar una creueta. Aquí una altra creueta, enquestes i tal. I va dir que ho estudiaria i que al cap d'unes 2 setmanes ja mos enviaria una carta a Manacor. I jo aquelles 2 setmanes estava tremolant. Men què dirà? Al cap de 2 setmanes arriba la carta. Mon pare obri la carta i fa una cara així com de molt sorprès. I dic, què diu? Què he de fer? Diu que ho pots fer tot, que tant estàs preparat per fer ciències com per fer lletres. Dic, i del que faig ara? Diu, hauràs de fer ciències. Dic, bé, jo faré ciències. Dic, ja m'arreglaré les lletres, perquè a Manacor no hi havia lletres. Molt bé. Me va anar bé, perquè també després, quan vaig triar la carrera, vaig dir, faré biològiques, perquè la biologia me donarà una metodologia, me donarà un ordre, me donarà una visió, i a partir d'aquí podré tenir molt de coneixements de ciències, i alhora, com que la universitat en aquella època era la plaça Universitat, l'antiga universitat, tenies a la dreta la facultat de ciències. Al mig hi havia el bar i a l'esquerra hi havia la facultat de lletres. Llavors jo feia les classes de biològiques i llavors es comprovava de les classes de lletres quines m'interessaven. I anava en Xavier Robert de Ventós, anava en Gabriel Ferreter, anava a diferents professors que m'interessaven, i podia fer la carrera per un cantó, diguéssim, reglada, que era biològiques, i llavors es fer tot aquest conjunt d'estudis que m'interessaven. No ho sé, va ser... descobrir Barcelona va ser això, va ser trobar tot aquest territoris que me varen demostrar que aquí era un món petit, provincià... ple d'enveges, ple de... És a dir, que jo m'hagués... No sé com hagués acabat, si m'hagués anat, no hagués pogut continuar aquí. I, a més, el fet aquest de que el primer any de totes les carreres de ciències era un selectiu que feien tots els estudiants que volguessin estudiar, un que volia estudiar químiques, un físiques, un biològiques, un medicina, tots havien de fer aquell selectiu. I aquest selectiu m'ho va anar molt bé perquè vaig conèixer tota una sèrie de gent que varen ser després molt importants a la meva vida. És a dir, va ser com si se m'obrissin portes, cases, persones, camins que sense això no hagués pogut... A lo millor els hagués conegut, però en aquell moment, en el de 7 anys, de 8 anys, tenir aquestes possibilitats, és a dir, vaig tenir gent que me va fer conèixer en Joan Brossa, en Maria Aurelia Campmany, en Joaquim Moles, una associació que hi havia així com a musical, pictòrica, el Club 49. A partir del Club 49 també hi havia fotògrafs, vaig conèixer fotògrafs, vaig conèixer pintors, músics... És a dir, tot un món molt important perquè això era... Jo vaig estudiar del 64 al 69, o sigui, estàvem en els anys 60, i tot això també està lligat en que, evidentment, jo vaig participar a totes les lluites de la creació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, vaig ser delegat de curs, vaig dir, no parava, dir, tenia la feina de delegat, tenia les classes, tenia aquestes amistats, anava a exposicions, anava al cinema, anava a concerts de música, vull dir... Era una activitat, jo la record com a molt, molt frenètica i molt creativa. Molt, molt creativa per això, perquè vaig tenir aquesta sort de trobar-me amb un món que m'estimulava, que m'animava, tothom m'animava a escriure, m'animaven mentalment, així com Mallorca m'havien intentat, Mallorca era més aviat anestesiant i paralitzant, allà era estimulant i creativa, vull dir, la societat cultural que vaig viure aquests anys 60 va ser, pot ser la que va, me va fer passar de l'adolescència a l'edat adulta d'una forma extraordinari, és a dir, va ser la que va confirmar els valors que tenia, me va animar a la meva lluita en tots els sentits, lluita per contra el franquisme, lluita contra en Franco, lluita per l'alliberament sexual, lluita per catalanisme. Totes les lluites se combinaven, vull dir, era un territori de lluites contínues. I avui tenies una reunió del Sindicat Democràtic i llavors hi havia un front cultural del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans que me demanaven que fes un recital. Llavors me cridaven un grup de dones que volien saber la situació de la dona a Mallorca i quin tipus de possibilitats hi havia aquí per poder fer un lligam en Catalunya. És a dir, jo era com una... Vaig ser un poc... Jo crec que vaig ser conscient i me vaig deixar utilitzar com a pont. Jo era com una espècie d'home pont. Sempre he estat com una espècie d'home pont entre Catalunya i les Illes Balears. I he procurat sempre crear lligams. És a dir... sempre fer que pogués haver-hi sinergies i complicitats entre gent que volia aconseguir aquelles coses que jo trobava que eren importants per aquestes societats.
L'Adolescent de Salt va estar durant anys pendent de publicar-se per la censura.
Sí, va estar dos anys.
Dos anys.
Dos anys.
Tu mai te vares fer amb això, vull dir, sempre vares assumir la teva sexualitat amb naturalitat, de la mateixa manera te vares reflectir en naturalitat en els teus escrits.
Sí, evidentment, t'he de dir, jo no som, és a dir, jo som molt conscient de sempre he estat molt conscient de la societat on visc, i en aquell moment ja era. I diràs, i si eres conscient, perquè vas fer l'Adolescent de Salt que te'l prohibissin? Perquè sempre he intentat forçar els territoris de contra la censura, contra les prohibicions, contra l'UFEC. Vull dir, però jo considero que a dir, l'Adolescent de Salt va demostrar que el 73, 1973, dos anys abans de la mort d'en Franco, encara hi havia una dictadura. I la dictadura se reflectia en molt de territoris, però la dictadura se reflectia amb una censura brutal. És a dir, vaig conèixer el censor per una rara casualitat, gràcies a en Josep Melià. És a dir, jo me vaig moure en l'editorial, en Josep Maria Castellet, escrivint de censura, el varen rebutjar en el llibre, en Castellet va seguir, en Josep Maria Castellet va seguir insistint, varen dir que aquest llibre així no podia sortir de cap manera, i llavors jo vaig dir, bé, doncs jo aniré en Josep Melià, que és el diputat en Corts, de les Corts franquistes de les Illes Balears, i li demanaré a veure si me pot ajudar. Jo no coneixia en Melià, no... Me'n vaig anar, em vaig presentar, per resultar ser una persona oberta, encantadora, amable, i va dir que m'ajudaria. I llavors va aconseguir una entrevista amb el director general del llibre, Ricardo de la Cierva, i un dia a Madrid. I varen quedar, jo me'n vaig anar a Madrid, i un dia abans m'ha dit, no, m'han dit que ell no hi podrà ser perquè té molta de feina, però que molts passaran el segon seu, que és el Joaquín entrant les aguas. Ah, molt bé, no, tampoc no sabia, ni en Ricardo Lázaro va saber qui era, ni en entrant les aguas sabia qui era. Llavors ens trobam a Madrid, m'adua a la direcció general del llibre, que estava una cosa que si un nou ministerios, que jo quan vaig arribar allà vaig quedar acollonit, perquè allò era una arquitectura de llibre feixista total. És una arquitectura feixista, feixista. Jo deia, però això és increïble, és exacte com diuen els llibres, que és arquitectura feixista, jo no ho havia vist mai. Molts duen en el despatx d'aquest senyor, i el despatx era un despatx feixista. Què vol dir feixista? Que era immens, marbre per tot, per terra. Llavors hi havia com a tres escalons, i damunt d'aquests escalons hi havia la taula d'ell. I nosaltres mos col·locaven a unes butaques a baix dels escalons. És a dir, nosaltres estàvem seguts així i aquell senyor el veiem a damunt d'un altar, damunt d'aquella taula. Aquella taula tenia a l'esquerra una quadrilla, com a de Ben-Hur, una quadrilla romana. Jo vaig veure un símptoma feixista total. Aquí, a la dreta, hi havia una creu, amb un Sant Cristo, i darrere una foto immensa d'en Franco i en el costat una foto amb José Antonio. Una cosa que jo el pintaria en aquell despatx. I aquell senyor feia una cara de prunes agres de cine. Llavors, un dia ho contaré, no ho he escrit mai, en això ho he contat, però no ho he escrit mai amb pels i senyals, i contaré així tot allò que sa memòria recorda, ara t'he dit que en pots escenografia. Bé, aquell senyor, a Melià va fer un discurs, li va fer un discurs que era bonomiós, d'home bo. Això és un al·lot de Mallorca que ha anat a Barcelona i ha tingut aquesta visió de Barcelona, de les lluites que hi ha, de sindicat democràtic, de tot això, i ella ho ha volgut reflectir, tal i qual, molt en bones, molt dient, tal i qual. Aquell senyor, quan em va acabar el discurs, tenia el llibre davant, tenies tot això allà davant, el llibre, tot això així, mecanografiat. Diu, aquí no hay nada de lo que usted dice. Este libro ataca la familia, la religión, el Estado, la Guardia Civil, los cuerpos del Estado. Este libro es pornografía, este libro es sexualidad, este libro es tóxico, este libro es una bomba. Jo estava allà estorat sentint aquell home. Diu, mira, i evidentment que sabia català aquell home. El llibre, quan me varen tornar a la primera edició que havia passat per censor, a cada pàgina estava en llapis vermell ratxades coses. I hi havia pàgines que estava tan emprenyat el censor que havia fet així, xec, i l'havia rompuda. El que fa el decent, igual com el decent, havia romput la pàgina, quan aquesta pàgina s'hauria de cremar, igual. I bé, va, en Melià li va contradir, li va dir que no, que ell tenia una visió molt... que ho havia vist amb una visió molt reductora, que el llibre matisava molt les coses, més, eh? En Melià, però en Melià com si sentís ploure aquell home aquí tot allò. Jo m'ho mirava com si allò fos una... no sé qui era que m'havia dit, quan estiguis en situacions molt complicades, imagina't que estàs a un set de cinema i que estàs rodant una pel·lícula, i que allò és una pel·lícula, no t'has de... tot és una pel·lícula. I sobretot, quan més complicada és la situació, més pel·lícula. I jo deia, això és una pel·lícula. El despatx aquest és de pel·lícula, aquest home és de pel·lícula, en Franco allà, en Melià també, per representar un personatge de pel·lícula, és bo, és dolent, i jo allà al mig, com un pollet fent que feia cara de colló, jo, perquè deia aquest home... No, no, verdaderament va dir, fins i tot, que aquest llibre, si ells volguessin, el podrien dur a fiscalia, i que aquest llibre podien començar un judici contra jo per atacar tot això, totes les institucions de l'Estat, per atacar en Franco, per atacar tal i qual. Bé, en Melià, quan ja va veure tot aquest panorama, que aquell home no baixava. A més, aquell home, hi havia moments en què deia, per la pàgina 125, mira lo que dice, pam, 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 i llegia trossos en català. No era català, però després vaig saber que era catedràtic de romàniques, era catedràtic de la Complutense de romàniques, i evidentment sabia català, perquè això sabia de memòria. I jo em pensava que no se l'haurien llegit massa. Que diu, no, llegit massa, ja ho crec, se l'havia pres de memòria. I en Melià li va dir, bueno, pues, teníamos que llegar a algún acuerdo, ¿no?, i tal. No sé, que no, creo que no, hay que reescribirlo todo, que hay que hacer un libro nuevo. I jo dic, quin desastre. I Melià diu, no, ahora viene el verano, això devia ser el mes de maig o una cosa així. I ara viene el verano, Gabriel cogerá el libro e intentará suavizar ciertas palabras, los grises, en lugar de los grises, puede decir la policía nacional, quitar ciertos fragmentos que usted considera pornográficos, que tampoc no pensat que puta pornografia devien veure allà, perquè sí, imagina't si haguessin tingut el vell país, allò que era estat, allò ja m'aduen directament a la presó. I bueno, va fer un altre discurs d'aquest, bonomiós, bono, per amunt i per avall, que ella va dir, bueno, pues intentémoslo, i luego en octubre, que nos mande de nuevo el libro y ya veremos qué hacemos. Mos van decidir ell, mos van manar, i en Melià no sabia... ja m'ha encantat perquè, evidentment, aquell home, en Melià, els coneixia tots, sabia tot com anava, i allò no... Dic, però això no està molt fort. No, deixa-lo, són així. I tu agafa el llibre... I aquest estiu, si vols, que envia això dels grisos, que envia quatre coses, i dic, però jo no ho sabré fer, això, li vaig dir, no. Bé, deixa'l fer, ja ho veurem, deixa-ho fer, ja a l'octubre ja en parlarem. I m'ho va deixar així. I llavors el que va passar, jo vaig intentar, vaig agafar el llibre i en lloc de treure coses encara em posava més. Encara m'estava empipat i encara l'esmolava més. I quan va arribar a l'octubre, el dia em diu, mira, Franco està molt malament, se morirà d'un moment a l'altre i aquest ja no pintaran res. Així que passa, ja ni enviam el llibre. I ho has fet molta de feina. Diu, no, més aviat he fet feina en contra. Diu, idò, ben bé, deixa-ho fer i tal i qual. I en Franco després va morir. I ja el llibre va sortir sense cap problema. I, no ho sé, va ser... Per jo va ser una... Va ser una confirmació d'allò que saps, però que amb un fet d'aquest se revela veure que si aquesta gent en sa lletra ja han estat capaços de rompre sa lletra aquella de ràbia que els ha agafat, jo aquest llibre és que tenc de sa censura el regalaré segurament en el Museu d'Història de Catalunya o que això el deixaré perquè crec que és una peça de museu, perquè si em vegi allò i digui però no pot ser mai, perquè és que si no comptat, hi ha moments en què dius oi, com exigiré, no, cada pàgina cada... i en el final hi ha d'haver 20 pàgines que no hi ha res que sabeu que ja s'ha d'haver cansat. Sí, les darreres 20 pàgines, no? Per ahir que ja no, ni se les va mirar. Ja se va cansar.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Biel Mesquida pel seu temps i amabilitat i gràcies també al personal de l'hotel Saratoga de Palma per deixar-nos un raconat per conversar tranquil·lament amb ell. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Shilom, Marissa Anderson en Jim White, Doreen Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.